llimona. La llimona és una gran solució,
sí,
perquè anava a dir d'aigua en tenim tots.
És així, és així.
Situació complicada. En fi.
Anem a la fórmula?
Sí, va. La fórmula avui és molt i molt senzilla, eh? Vinagre blanc, més sal i llimona, més bicarbonat de sodi, més rovell d'ou, més cervesa, igual. La Manxa. D'on està la Manxa? No la encuentro.
A Castilla.
En Castilla.
Ho havia de...
Castilla a la Manxa.
Ah, en Castilla.
Està molt atrevit avui l'Andreu, eh?
Andreu està... Ai. Bastante...
El rateta.
Què passa?
Sigui com sigui, la Manxa no està, eh?
Jo et veig al juego del calamar, ara. Andreu. Sí. Ha triomfat.
Ros, gràcies, eh?
A tu tries, eh?
Ah. Bravo.
Si jo us dic plomes bio, melmelada de navius i gers bio, blat de moro bio, flocs de cibada integrals, galetes d'espelta, cuscús bio, llenties cuites bio... En llenties cuites no es pot treure una taca de...
No, perquè taca. Les llenties...
Ara m'ha fet gràcia el Gunning Rack. Com es diu?
Running Gag.
Running Gag.
Sí, sí, sí.
Bueno, escolteu, si us dic tot això, vosaltres en què penseu?
Home, cap bravo.
Cap bravo.
I
bravo,
salut. Cap bravo.
I amb la cistella.
I en generositat.
Sí, sí, sí.
I en un supermercat
que és una mica Albert Feixas,
emblema...
Eh? Bravo, cap bravo.
Bravo, cap bravo. Emblema de Catalunya. És una mica... Jo crec que hauríem de modificar la senyera amb el logo de cap bravo.
Ara.
Ai,
no? Mira.
És que els colors no acompanyen massa, eh?
Vaja. No. Doncs canviem la senyera sencera. No, només el logo de Cap Bravo. La senyera. 65 anys d'història,
sí.
Cap Bravo, diferenciació a través de la salut, a producció agroalimentària de proximitat,
ep.
Productes frescos, estalvi personalitzat.
Quilòmetre
personalitzat, eh? Totalment. Té 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya. Són legión.
Són legión.
Legión. Botigues de nova generació, a més, cada setmana els nostres oients són agraciats amb una cistella meravellosa que, en aquest cas, i és la darrera ja, bio,
ep.
Bueno, la de la setmana que ve ja arriba al desembre, no sí. sé com la plantejaran, suposo que molt pensada en el Nadal.
Ah,
ja.
Nadal, vinga.
Bueno, a veure, ja sap, ja, la gent de Cap Bravo pensa en tot i ben pensat que està.
Sí, sí, sí,
i cada dia us donem l'oportunitat de participar en aquest concurs responent a una pregunta. Avui mirem cap als EEUU, perquè avui és el mític dia...
Ewa.
D'Acció de Gràcies.
Home.
La festa d'Acció de Gràcies...
No se podia saber.
Superfans de Bruce aquí, eh? Les
sempre. Sí.
La cançó.
Sí.
La festa del dia d'Acció de Gràcies consisteix en, com indica el seu nom, agrair els béns que tens, és una mica religiosa, eh? Gràcies
sí,
a Déu,
sí,
etc. En anglès se l'anomena Thanksgiving Day.
Thanksgiving Day.
Thanksgiving Day, m'agrada molt. Day.
I se celebra cada quart dijous de novembre als Estats Units.
Mm.
El Dia d'Acció de Gràcies forma part de la cultura americana i és una data molt especial per a ells, us ho dic. Gairebé com el Nadal, eh?
Sí, sí, sí.
Què es
sí.
fa? Les famílies i els amics es reuneixen per celebrar al voltant d'un bon banquet. També hi ha desfilades als carrers, es juguen partits de futbol i coses, events esportius.
Gall d'indi, jo sempre he tingut moltes ganes de provar-lo.
El plat principal d'aquella festivitat és el gall d'indi farcit.
Farcit, sí, sí, sí.
Que no falta a cap taula americana el Dia d'Acció de Gràcies. De fet, parlàvem, no?, fa dos dies que sí, sí, Joe sí.
Biden
havia indultat un parell de galls, que és d'una altra tradició, sí, de cara tant. Al Thanksgiving sí. Day. Per tant, avui ens posem una mica yanquis...
Per cert, ve cap a casa nostra aquesta moda, eh? Hi ha gent que ja ho fa,
el Joe Biden.
No.
Està arribant ja, home, si tenim Halloween...
Sí, sí,
Halloween,
hi ha gent que ho feia.
Sí. Ens agraden molt les tradicions d'allà.
Sí.
Bueno, perquè tenim la cultura americana clavada dins.
Sí, per
Compte amb tot sigui això, eh?
No, aquest dia està guai.
I tu mires una pel·lícula i dius, ostres, clar. Com ho celebra, no ho
exacte,
vull celebrar a casa.
Està molt bé. Per tant, avui ens posem una mica a Yankees i us preguntem, sí, en el Dia d'Acció de Gràcies, per què esteu agraïts?
Oh,
molt bé, que maco. Molt bonica, eh?
Què heu tingut o teniu en la vostra vida que us fa sentir molt agraïts? Jo... ho tinc sempre clar,
sí?
Els meus fills.
Ai.
Els meus fills és el millor que he fet a la vida amb moltíssima diferència. Molt millor que el Bona Vesprada.
És que...
És que Déu n'hi
ha. M'agrada molt la pregunta, eh? M'agrada molt.
Molt maco.
Sí, sí,
sabríeu dir vosaltres o no?
Sí.
Sí?
Perquè us dic una cosa, molta gent viu en la maledicció, eh? Maldita sea esto, lo... Ja.
No, però jo estic agraït per moltes coses, eh? Ja, vull dir...
Ja.
Potser també una mica en la línia del que reia. Deia el Rafa.
Sí.
Reia el Rafa.
No, amb els meus nebots.
Ai, nebots. Que xulo tot.
Acabarem totes les persones, perquè són les que omplen de veritat.
Núria, va.
Jo estic agraïda de que la meva família tingui salut. És el que agraeixo cada dia, perquè malauradament hi va haver una època que no n'hi havia i això és l'únic que valoro a dia d'avui. Bueno, vull dir, tenir salut és que quan se t'acaba la salut, ho perds tot.
Ries, vols dir?
Jo estic molt agraït, sí, jo estic molt agraït per tenir una àvia de 99 anys.
99?
És que, perdona,
què et sembla això?
La teva àvia, gran dona, eh? Jo la conec i em sembla gran dona.
És bèstia.
Té una entrevista, eh?
És fantàstic. Va, sí. Ràpidament, recordem el número de telèfon per enviar missatges de text o de veu, si voleu. El 663-99-30-62, avui, en el Dia d'Acció de Gràcies, Yankee, el fem una mica nostre i us preguntem per què esteu agraïts, què teniu a la vostra vida que us fa sentir molt agraïts. 663-99-30-62.
Capravo, tu supermercado i cada dia el de más gente.
No se vayan todavía.
No se vayan todavía.
Es que, escolta, quina estona, no? Més dolça ens està quedant.
Sí. Fa uns anys això es deia molt en aquesta casa. A una i más.
A una i más.
Tira.
Va. Ah, val, ja, sí, ja ho agafo. Has tirat cap a la política fent un joc de paraules meravellós. Vale. Ai, nom de la mare. Gràcies a...
Que és maca,
ara us parlarem de Caves, Canals i Munné, amb N geminada, us ho recordo. Podeu... Home, és la NG.
No.
És com Cal·lo.
Cal·lo.
Caves, Canals i Munné. Podeu visitar la Sagrada Família.
Ep.
Monument Mundial.
Poca broma, eh?
Bueno, és que la Sagrada Família, perdoneu, si ja estem emocionats ara mateix de desmentar-la, quan s'entra per la porta allà, dius... Bueno, i és meravellós, absolutament. La Sagrada Família de Franc.
Ai,
Caves, Canals i Munné.
Què més
vols?
De
quina manera? Molt fàcil. Doncs participant en aquest concurs, que és senzillíssim. Atenció, dits ràpids, velocitat.
Ep.
Velocitat, reflexos.
Ara.
El primer.
De què estem parlant?
És que no sé, a veure, us explico. Hi ha un ambient ara mateix a l'estudi. Està passant alguna cosa que jo, com estic posat aquí a la promoció...
No es pot comentar.
És d'aquestes de despido immediato?
Sí.
Va, perfecte. Doncs no diguem res. Estem parlant de que ara la gent ha de trucar al número que us donaré i si ets el primer t'emportes una entrada doble per gentilesa de Caves, Canals i Munné per entrar a la Sagrada Família i visitar-la.
3... 2, 1...
Atenció, 93-409-2771. Repeteixo, 93-409-2771. El telèfon
acaben
del directe...
Acaben de trucar, Rafa.
Ja està.
Oh, quina rapidesa de dits aquí,
doncs, no truqueu més, continueu les vostres coses. Impacte. És un regal d'impacte.
Podem saber com es diu?
Sí. Mira.
Punxa, farem una cosa.
Punxa, molt bé, això.
Punxa, Sílvia.
Farem una cosa. Espera't, eh? Tenim?
Tenim.
Hola, bon dia. Espera, clar.
Que no sap a qui ens estem dirigint.
Clar, jo és que no sé el nom.
Senyor guanyador o guanyadora?
Ara sí, crec, eh?
Albert, em dic.
Albert! Hola,
Albert. Albert ha trucat més d'una vegada.
Albert! Bravo, l'Albert!
Albert, que bé, no?
A vegades era el segon. Sí, avui he sigut el primer.
Fantàstic.
Estaves preparat, ja, Albert.
Estaves preparat, Albert, perquè jo acabava de dir el número de telèfon i ja estava sonant.
Totalment, dic, avui és el meu dia.
Avui és el teu dia. I és el dia d'Acció de Gràcies.
Thanksgiving Day.
És el teu dia.
Ja està.
Agraïdíssims de que ens escoltis, sobretot, i de que participis en les nostres promocions. Aquesta és molt bona, eh?
Sí, és molt xula.
Perquè Sagrada Família. Més, una ampolla, t'ho recordo, de Caves, Canals i Munné.
Sí,
que t'espera aquí a Radio Estel quan vinguis a recollir l'entrada doble, o sigui que fantàstic. El teu cognom, Albert?
Riera.
Riera. Albert Riera.
Sí.
I per poc no t'hi sembles a un polític.
No,
Albert Riera, com no tens la veu baixa... Tot
no, no pas Rivera, eh?
No tens res a veure amb Malú ni no, res.
Exacte, no coneixes a la Malú, eh, Albert?
Ni tens un gos, ni...
No.
Val.
Ui! Escolta, Albert, moltes gràcies, no?
Moltes gràcies i moltes felicitats. Albert. Quan vulguis tens, pots passar a recollir el premi per aquí, per Ràdio Estel.
Perfecte, genial.
Que vagi molt bé, Albert, molt bon dia i gràcies.
Adéu.
10 minuts que passen de les 10 del matí. Gràcies, Rafa.
No, gràcies a vosaltres.
Gràcies, Núria.
A tu.
Doncs, Àlex.
Adéu-siau.
Fins ara. Anem a publicitat, tornem de seguida.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Àlex Pérez ens presenta Eterns.
No vull pensar en res. Vull gaudir amb la meva gent. Recuperar el temps que la vida ens ha pres.
L'Àlex, amb un so actual i amb aquesta cançó vitaminada i alegre, fa que la gent balli, canti i celebri. Una cançó plena de bon rotllo.
I ara que ens hem fet grans i mirem enrere, valorem tot el viscut, les nostres guerres i els primers cops.
Àlex Pérez, Eterns, la banda sonora perfecta per carregar-te d'energia positiva.
Érem Eterns.
Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Vinga, va, dos minutets i ja arribarem a un quart d'11 del matí. Com cada dijous, és moment de conèixer una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam i d'emoció. Una història de superació que cada setmana ens porta la col·laboradora d'aquest programa i periodista Ruth Caral. Ruth Caral, com estàs?
Hola, Joan, bon dia.
Va, un dijous més, com deies, que ens portes una història de superació. A qui coneixem avui?
Avui parlarem amb una persona a qui li encanta la muntanya. Per ser més exactes, no només li encanta, sinó que es dedica a córrer cims i a fer tota mena de rutes per la muntanya. Aquest vincle amb la natura ja li ve des de ben menut, quan amb 5-6 anys va anar a fer esquí de fons amb sons pares i des de llavors no ha parat mai de fer esports fins que l'any 2009-2010 va decidir entrenar fort per poder competir en esquí de fons i convertir aquesta afició en el que està intentant que sigui una mica la seva professió. Avui coneixerem Pol Macuri Redolat.
De
S'està sortint panxeta, la gent em sol comentar. Com vols que no em surti imbècil, m'acostumo a preguntar. Passo 8 hores al dia treballant sense parar. 7 dormint, 2 contint...
Pol Macuri Redolat té, 40... Ai, té 32 anys, perdoneu, i és d'Igualada. Malgrat que tot arreu el trobareu com a Pol Macuri, Macuri és el segon nom. Els seus pares li'l van voler posar perquè va néixer a Bolívia. Sempre ha fet esport, hoquei sobre patins, natació, esquí de muntanya i curses de muntanya. Ha participat en carreres de tota mena, tant a nivell nacional com a nivell internacional. I tot això ho ha fet amb una malaltia, l'hemiparèsia. És una paràlisi cerebral que li afecta la part dreta del cos. Van diagnosticar-li de ben petit, però des de llavors ha pogut créixer i desenvolupar-se en plena normalitat. Una afició, dibuixar. I una cançó, la que sentim de fons, T'està sortint panxeta, del grup Igualadí, El pa de cada dia.
Els llocs que fa temps que no visitaves, els com estàs, que eren rutina, no ho són, t'està sortint panxeta...
Pol Macuri, bon dia.
Bon dia.
Hola, Pol.
Ara entrarem en més detall a conèixer tota la teua història, però primer de tot, què espera tu, la superació personal?
Bueno, la superació personal m'ha anat principalment molt, molt bé per conèixer com reacciona el meu cos, com es mou, entendre, pues, com funciona, perquè realment és un cos diferent, amb un aparell cerebral que també, pues, té els seus pros i contres, i l'esport i la superació, pues, m'ha permès, pues, entendre una miqueta tota aquesta història i m'ha permès, pues, conèixer moltes altres històries de superació que a nivell personal, pues, conèixer-les de primera persona. Penso que ha sigut una de les coses més màgiques que he aconseguit mai.
Comencem pel principi. Tu com recordes la teva infantesa?
Doncs realment recordo una infantesa que reia moltíssim, que era molt, molt feliç. He tingut una infantesa molt inclusiva. A l'escola era l'única persona amb una diversitat funcional. A l'ESO també, tota la meva colla d'amics... ningú té cap diversitat funcional i llavors això també m'ha permès, pues, entendre la vida, penso, d'una manera molt més inclusiva, molt més diferent, que si no pas la societat ja m'hagués ficat traves, o meus pares, que sempre m'han permès fer tot allò que jo volgués i m'han obert les portes per tots els meus somnis, pues això també ha fet que avui estiguem parlant de tots aquests objectius que hem aconseguit.
Vas créixer en un ambient on hi havia inclusió, on tothom t'ho va ficar en aquest aspecte, no t'ho va fer passar tan malament com podria ser en altres casos, però tu sí que ets del 1991 i diguem que en aquella època el tema de la inclusió no estava tan a l'ordre del dia com potser mos hi podem trobar avui. Per tant, diguem que a l'escola, a casa, vas créixer en un entorn que sí que sabia valorar les teves aptituds, però te sorprèn haver viscut ara d'una manera inclusiva?
No, no em sorprèn. Per mi és una lluita que hi crec moltíssim, que sempre la defensaré. L'anècdota, per exemple, va ser amb aquest món, no? Quan es va començar a dir la paraula inclusió. Recordo estar a Tuixent entrenant amb el club amb el Cena i estar parlant amb l'entrenadora i que ens vingués un pare i ens digués: sabeu que som un club inclusiu pel fet de que teniu, pues, el Pol Macuri i un altre Pol entre vosaltres, que tenen una diversitat funcional. Clar, va ser curiós conèixer, pues, que s'estava començant a sentir aquesta paraula quan nosaltres érem un club inclusiu des del bon principi i llavors va ser una miqueta, pues, d'hòstia, la societat està canviant, ja comencen a haver-hi llenguatges propis d'aquest món i també és interessant, pues, entendre-ho i poder-ho treballar.
Parles del Sena i et podria preguntar també per molta gent, però qui és Laia Aubert?
Laia Aubert ha sigut un pilar fonamental en el meu creixement com a esportista. Ha sigut la meva entrenadora durant 12 anys, fins a arribar als Jocs Paralímpics, i és la persona que més m'ha ajudat, més caigudes m'ha vist fotre'm, m'ha estat sempre al peu del canó i això m'ha ajudat moltíssim a poder treballar fins l'últim segon per arribar a uns Jocs Paralímpics.
He contactat amb ella i té una salutació per a tu.
Mira, de quan va arribar el Pol al club a ara, és un canvi estratosfèric. Hem passat de tot, hem canviat de material, hem canviat de forma d'esquiar 25 milions de vegades, hem après moltíssim, hem caminat junts aquest camí i, bueno, ara està en un món una mica diferent, el món del córrer, però, bueno, amb unes portes superobertes, amb mogollons segur per millorar, perquè perquè segurament l'afectació a nivell amb el material a la neu era més difícil, jo crec, amb la part d'esquí, i ara pots una mica més, depèn de quines coses li pot ajudar una mica més, per tant també el rendiment pot resultar més coherent o més a la part amb el seu nivell de forma. I res, agraïda de formar part d'aquest camí junts, i res, ens veiem aviat, maco, deus un dinar.
Li deus un dinar, eh?
M'heu fet emocionar, no m'esperava pas aquesta.
Deixant de banda això, tu també respectes molt que la gent amb diversitat funcional no visqui la seva situació de la mateixa manera que tu vius. Creus que és clau que des de ben petit no t'hagin posat límits?
Jo penso que ha sigut clau en molts aspectes. Ha sigut clau pel meu creixement. Meus pares sempre han cregut o han fet el possible perquè jo sigués el... jo decidís quins límits em ficarés i on volia el meu cos, el meu cervell, arribar. I abans això ha sigut clau per on hem arribat i pel meu creixement personal. I penso que també, o sigui, referent a com ho viu la societat o com ho viuen altres persones, penso que cada persona té la seva motxilla a l'esquena, té les seves històries. Per mi, penso que ha sigut la clau que sigui de naixement. Per què? Perquè sempre he viscut amb la diversitat funcional, amb la diferència. Ha sigut la meva companya de vida. Llavors, no he tingut cap trauma, no he viscut d'una manera diferent. Llavors, per mi, això també ha sigut una manera d'entendre la vida molt més plena, però també d'entendre pues, que la societat o altres persones amb diversitat funcional pues, tenen la seva motxilla i que és igual que ho hem d'entendre igual de com ho visqui tan positivament o negativament la persona.
Si arriba un dia en què no pots fer alguna cosa, dius que muntaràs un festival. L'humor a tot ajuda a tirar endavant?
Bueno, penso que forma part de qui és Pol Macuri, penso que forma part de la màgia del meu camí. És una frase que m'ha acompanyat des de tota la vida, des de que era ben petit, i penso que fins que sigui gran i no pugui fer les coses per edat, pues penso que m'acompanyarà. I ojalà tingués algun moment de dir, hòstia, pues això no ho puc fer, o hem de buscar la manera per poder-ho aconseguir.
Ara, Pol, que la Ruta et deia això, si alguna vegada t'han dit que no pots fer alguna cosa, i ara en parlaves tu una mica, hi ha una màxima que a mi a vegades em sona una mica paternalista, que és allò de dir, si vols, pots. Però em dona la sensació que tu t'ho has cregut molt, això.
Bueno, jo penso que està clar que hi ha límits, està clar que cada diversitat funcional és diferent i que cada història pues, té les seves barreres. Jo, per sort, tinc una diversitat funcional que a nivell logístic em permet fer moltes coses, i perquè jo no puc decidir on arribar o no arribar. Perquè una persona externa, com jo, ni m'ha vist esquiar, ni m'ha vist jugar a hockey, ha de decidir si jo puc jugar o no puc jugar a hockey. Sempre he cregut amb aquesta filosofia, sempre l'he treballat al màxim, i una de les caigudes més heavies que vaig tenir, bueno, la primera, us diria, va ser jugant a hockey. Una persona em va dir, un club em va dir que mai podria jugar a hockey per tindre una discapacitat. Però la més gran de les sorts o la sort que vaig tenir és poder jugar contra aquell equip que una vegada em va dir que mai podria jugar a hockey. I això també m'ha ajudat moltíssim a poder arribar a Beijing. Va ser una experiència que m'ha acompanyat durant els 12 anys d'esquí de fons.
Per fer una mica de cronologia, l'any 2009, abans també em puntuaves, que era 2009-2010, vas fer la primera competició d'esquí de muntanya, i el 2010 coneixes una persona amb diversitat funcional que d'alguna manera t'ho remou tot perquè et fa plantejar la possibilitat de ser olímpic i paralímpic. Potser a vegades l'únic que necessitem és això, tindre un referent?
Sí, penso que els referents sempre s'han de tenir, sempre és interessant... Pues perquè també és una altra persona que ha hagut de lluitar d'alguna manera o treballar el 200% per arribar on tu et vols plantejar arribar, i penso que la feina, el poder que em falta més és que es coneguin moltes més històries de superació, que es coneixin moltes més casos o de molta més gent, perquè si podem conèixer moltes altres persones, també segurament molta gent anirà darrere d'aquests futurs... bueno, futures persones que poden ser uns referents per ells. I això penso que és part de la feina que ens toca a nosaltres com a societat. i és guai poder estar avui aquí, per exemple, pues, compartir una miqueta tota aquesta visió.
Un any més tard, el 2011, fas la primera Copa del Món d'esquí de fons, continues competint el 2012 i ara mateix ja ets la primera persona amb discapacitat que ha acabat la Marató Zegama Aizkorri al País Basc i també vas anar als Jocs Paralímpics de Beijing 2022, que ara ho comentaves, sent el primer atleta espanyol amb paràlisi cerebral. De fet, si no m'equivoco, et vas tatuar els Paralímpics de Beijing al braç. Tots aquests reptes, què van significar per a tu?
Mira, Beijing va ser curiós perquè quan vaig entendre o quan vaig saber que em convertia en la primera persona en paràlisi cerebral de la història a nivell espanyol en participar en uns jocs, vaig entendre que totes les caigudes, tots els muros havien tingut un perquè i ho vaig entendre i ho vaig respectar al màxim, perquè un camí mai ha de ser fàcil. O sigui, si un camí és fàcil és que pots tirar una mica més, pots apretar una miqueta més. I en aquest sentit, pues, sempre hi he cregut així. Vaig tindre una ressaca molt, molt heavy a nivell emocional, que encara no ha sortit tota. O sigui, realment penso que sortirà el 2026, quan vegi els propers Jocs d'hivern Paralímpics. Però sí que a Zegama es van remoure moltes, moltes coses. Perquè era una de les maratons més importants que corria, era la distància més llarga que havia corregut mai, hi havia moltíssima, moltíssima gent que vaig veure com s'emocionaven, com ploraven, fins i tot. Són imatges que durant 7 hores et van calcant, et van entrant dintre del cos, i quan arribes a Zegama dius, tinc ganes de poder treure una miqueta de les emocions que a Beijing no van sortir, perquè vaig entrar dintre un núvol i va costar moltíssim que sortissin, i va ser un moment de dir, hòstia, pues és el moment de poder emocionar a la gent i tu mateix.
Per qui no conegui aquest tipus de curses, dius que Zegama és una de les curses més dures i més bèsties que jo conec, no només del País Basc, sinó de l'estat espanyol sencer, i m'atreviria a dir que del món. Totes les curses, Pol, estan preparades perquè hi puguin participar persones amb diversitat funcional?
Jo penso que... O sigui... aquesta pregunta...
Han de tenir alguna cosa especial?
Penso que no han de tindre cap cosa especial. Penso que els esportistes paralímpics hem d'entrenar... Podem d'entrenar molt més, hem de ser molt més conscients d'on ens fiquem. Jo sempre dic que quan veiem una cursa sé que la puc acabar. Uh-huh. Després em poden passar coses des del segon zero, com a tothom. Però sempre vull fer la reflexió que quan em plantejo córrer una cursa sé que on vaig, que hi ha en aquest món... Hi ha molta gent que no sap on es fica. I penso que una cursa no ha de tindre massa a nivell de material, poder sí, perquè hi ha cadascú... Pues, jo, per exemple, necessito un bastó, hi ha gent que necessita cega, pues, que necessita una barra direccional per anar amb equips de 3 persones, o millor una cadira, pues, ja va amb una Juliet. I penso que hi ha d'haver-hi material esportiu, però penso que també... El reglament no ha de canviar massa perquè perdria part de l'essència de la competició i d'on estem. També un millor nivell de tècnic o un millor nivell de circuit es podria mirar una miqueta més per fer-ho una mica més pràctic, però també al cap i a la fi penso que hi ha moltes curses i que poden haver-hi moltes opcions perquè tothom pogués córrer el que es plantegés.
Per tant, tu creus que falta inclusió al món de l'esport?
Penso que s'ha fet molt bona feina, penso que s'està fent molt, molt bona feina, que està creixent moltíssim, però també penso que queda molta feina per fer. Ara, tot just aquest any, a l'estiu, fa 15 dies, m'enterava que UTMB començava a treballar amb un reglament per Paralímpics per poder arribar a curses internacionals. Ho vaig trobar espectacular, perquè fins ara, pues, jo a totes les curses mai m'han ficat traves, sempre he pogut participar-hi.
UTMB, et refereixes a l'Ultratrail de Montblanc?
Sí. S'està començant a fer un reglament amb gent paralímpica a darrere, perquè hi han participat diversos atletes, hi ha corregut gent, sobretot, amputats de cames, i l'únic que s'està fent un reglament perquè la societat paralímpica pugui aconseguir un dorsal molt més enllà com una persona amb ordinària, per dir-ho d'alguna manera.
L'has fet tu, Pol?
No l'he fet.
T'ho planteges?
M'ho plantejo i a partir del reglament em plantejo quina distància. L'objectiu era intentar fer 55 el 2025 perquè, per tema classificatori, pues, ara actualment ha de ser un any per l'altre, i la idea és l'any que ve pues, intentar aconseguir plaça. L'únic que ara mirant el reglament, també mentre el Cuquet intentar la de 100, la CCC, perquè pongam una persona de guia o de llebre, i llavors això, sobretot al vespre, que és on més respecte em fa la cursa, tenir una persona de suport em permetria pues, plantejar-me altres històries. Soc una persona que tinc molt clar que no em puc marcar tot l'any de competició, ni fer curses cada cap de setmana, perquè el desgast que tinc a nivell muscular, si fes això, aguantaria un any i ja hauria de deixar les curses, i si m'ho vaig repartint, doncs tinc molt clar que podria aguantar molts més anys, i això sí que m'omple com a persona i com a atleta.
Clar, Ruth, si deia de fer amb el que deia de l'Ultra Trail de Montblanc, callo ja, directament, que és la prova reina, o una de les proves reina. Pol, alguna vegada, quan has dit, per exemple, o a casa, o amb els amics, o amb qui sigui, no? Has dit, em vull preparar perquè em fa molta il·lusió fer l'Ultra Trail del Montblanc. Algú t'ha dit, hosti, però que ets boig o què passa?
No, a casa estan acostumats, estan curats els pancs. A casa ja saben que la frase reina és Pol, quin em portes avui? Perquè cada vegada... Clar, és que ha anat en creixent. O sigui, el primer va començar, hòstia, me'n vaig a buscar un sponsor. Hòstia, després et planteges anar-me una Copa del Món. Hòstia, joder, Pol, aquí. Després de 12 anys que, papa, que me'n marxo als Jocs Olímpics, que el que semblava impossible ho hem aconseguit. Després que marxo a fer rutes al Pirineu, amb neu, he pujat a la Neto, he pujat a la Pica d'Estats estiu, hivern.
Que bèstia.
He fet molta, molta muntanya, que això també m'ha permès. M'he ficat en llocs molt tècnics i això també m'ha donat un rodatge i un aprenentatge de com es mou el meu cos en muntanya, que per això estem avui aquí, parlant de Cegama i parlant d'aquestes curses tan heavies. M'ha permès conèixer-me, competir al costat de grans atletes com Kilian Jornet, una Sheila Vilés, una Laura Orguer, que això, potser en altres esports, costa molt més que passi que un atleta preolímpic. I això també li dona molt més valor. Vull dir, prefereixo quedar últim, però tindre l'anècdota d'haver pogut compartir experiències amb tots ells impressionants, i això penso que és màgic.
I a casa nostra encara hi ha una altra cursa molt mítica, no sé si l'has fet o planteges també fer-la, com és l'Olla de Núria.
L'he fet un parell de vegades. I a TV3, la primera vegada, em va fer una contraportada del Tot Notícies Vespre per explicar una miqueta les sensacions i tota la moguda. És una cursa, és la cursa de casa, és la meca de les meques. És molt especial perquè no toques asfalt. A nivell logístic sí que em costa una miqueta perquè sóc una persona que necessito el meu temps, necessito estar tranquil, i el fet d'agafar el cremallera, que és, està ultra ben organitzat, o sigui, és flipant l'organització que hi ha darrere per poder arribar al màxim de bé possible, però sí que a nivell personal és una logística que em costa, però a nivell de cursa és brutal. Poder córrer amb els paisatges que es corren, poder veure la logística per poder-la fer arribar a casa, és brutal i és màgic. I aquí doncs, vaig tindre la segona vegada, vaig córrer amb l'Albert Jorquera.
Wow.
I vaig arribar a meta amb ell i ara ens plantegem un repte interessant plegats de cara al 2024.
Bueno, si el vols explicar ara ja directament, te'n vas al desert, no? Canvies la muntanya
com, sí.
I la neu i te'n vas cap al desert.
És una bèstia humana, aquest home.
Sí, sí. Jo no sé com foto, però això, que mos pares ja estan molt curats dels pancs.
On vas ara, al desert?
Marxem a 9 de gener, d'aquí 2 mesos clavats estem corrent pel mig del desert, marxem a Oman a fer una cursa per etapes, 165 quilòmetres en 4 dies.
Vinga.
Que això és com fer una marató al dia, no?
Sí, una borrada.
Sí, una mica estan repartits. El primer dia fem 42, el segon dia 55, el tercer dia 47 i l'últim dia 21, que si em veig amb ganes i em quedo curt, continuaré per la marató, però ja ho veurem. I és guai perquè està creixent un projecte que està creixent moltíssim. Ens ha sortit poder, hem convidats per l'organització, que això també és màgic. Estem ja en contactes amb ells. L'idea és intentar fer una mica de moguda paralímpica, és intentar pues, anar a la tele per poder explicar una miqueta qui som, què hem fet, on hem arribat i poder compartir una visió pues, diferent, com és un atleta en diversitat funcional, pues, corrent una cursa d'aquestes. I la idea és intentar, pues, fer un petit documental, un documental per i poder compartir amb tota la societat, i estem mirant com fer-ho, perquè pensem que és un repte màgic, que no sabem com sortirà. Sí que és sorra, hem treballat en molts terrenys molt diferents, però també hi ha una miqueta el neguit de veure què passa.
I l'objectiu és, si no m'equivoco, convertir-te en la primera persona amb discapacitat en acabar aquesta carrera que fa 10 anys que es va crear.
Sí, realment és poder-la acabar, l'objectiu és acabar-la com sigui, encara que ens haguem d'arrossegar sota la sorra, millor dit, però l'idea és intentar transmetre uns valors màgics i que a base d'esforç, a base de sacrifici, pues penso que és la meva filosofia de vida i que és interessant poder estar allà.
Tant quan entrenes com quan corres, saben que els espais per en temous són tan diferents. Te fa temor lesionar-te?
Mira, quan corro per casa, amb esquí no em feia gens de por, vull dir, estava en un circuit tancat, tenia pues, l'estació que els podia trucar si em passava alguna cosa. Molts cops anava a entrenar a primera hora al matí, em trobava un maquinista i em fotia darrere la màquina a perseguir-lo, que sempre teníem excusa de veure per on ens trobàvem, perquè després em tocava treballar a l'escola d'esquí i era una moguda diferent. Corrents, sí que hi ha una miqueta al respecte de vigilar què passava amb el peu dret o amb els peus. Toco fusta i no m'ha passat mai cap història heavy, però sí que sempre vaig per pistes, quan vaig sol, quan vaig amb gent sí que em puc ficar per on sigui, però quan vaig sol, que entrenem moltes, moltes hores, acostumo a anar per pistes per evitar pues, que muntar un pollastre perquè m'hagin de vindre a buscar enmig d'un corriol. En canvi, en una pista sé que un cotxe m'hi pot arribar en qualsevol moment i que a nivell logístic és molt més fàcil.
Ara mos explicaves també que de cara a l'any que ve també esteu buscant mitjans per poder explicar el que faràs per allà. I, de fet, l'any passat Salomon va publicar un documental de la teua història i ja l'has anat presentant a diversos llocs. Què has après explicant la teua història?
Bueno, primer m'ha donat a conèixer molt... Al tindre una història molt inclusiva, m'ha donat a poder conèixer molta gent a nivell català, a nivell espanyol, amb altres diversitats funcionals. M'ha permès conèixer també molt bé mi mateix, perquè realment sí que he participat molts anys a nivell paralímpic, però a nivell de paràlisi cerebral hi havia molt poca gent. I també m'ha permès pues, entendre molt bé com funciona el meu cos a partir d'altres persones. Que la paràlisi cerebral és un món molt diferent, que cada persona ho viu d'una manera molt diferent, i això també m'ha ajudat moltíssim. I penso que el fet de poder compartir projectes d'aquestes dimensions amb altra gent és màgic. És molt màgic, sempre ho diré, que és molt màgic viure-ho, però també és molt màgic poder-ho fer arribar a la gent. He tingut el privilegi d'anar a centres penitenciaris a compartir l'experiència amb presos. Ara, després del MAC, marxem amb el Mas Enric també una miqueta a explicar quines han sigut les sensacions que ens hem trobat. I penso que tindre el privilegi de poder estar en llocs d'aquests, o vull estar aquí amb vosaltres, personalment, ho trobo espectacular.
També he vist diverses xerrades teues en què expliques detalladament totes les victòries, però també moments en què no vas poder arribar a competir una cursa que potser t'havies proposat. També és important, no?, dir clarament que no tots són flors i violes.
No tots són flors i violes, correctament. He tingut en la vida una trajectòria esportiva amb esquí de fons molt, molt heavy, molt dura, que m'he hagut de caure moltíssim. I això també m'ha fet... A nivell psicològic m'ha fet créixer molt com a persones. Ahir estava fent una xerrada i una de les preguntes que m'han fet va ser, hòstia, a nivell psicològic com t'ho has fet? I dic, és a base de caigudes, el meu propi cos, a base de tindre una diversitat funcional, a nivell psicològic el meu cos ja ha crescut d'una manera amb una base molt, molt, molt ferma i això m'ha anat molt, molt bé, però sí que a nivell de caigudes hem tingut de molt, molt heavy, sí. Però que de la vegada també et fan plantejar que ja has de lluitar fins l'últim segon. Quan veus que tu tens ganes, que tens il·lusió i tal, pues, t'has de plantejar pues, que per molt dura que sigui la caiguda, pues, et tocarà aixecar-te i continuar caminant si és realment allò el que vols aconseguir és tan, tan guai. Però també la ressaca és molt més heavy. Vull dir, perquè has hagut de treballar-ho tant, has hagut de picar tanta pedra que després quan acabes el cos també diu, vale, ara deixa'm una mica agafar aire, que també és interessant.
I sabent que fas tantes curses al llarg de l'any, perquè abans també m'ho explicaves, que de cara a la cursa d'ara del gener, de finals de gener, has de començar a entrenar ja, vull dir que encara no t'hi has pogut ficar, perquè també el cos te diu, frenem una mica.
Sí, bueno, tot just ara la gent comença a acabar temporada, si no l'has acabat ja, i l'any passat va ser una temporada molt, molt potent, només era la primera temporada que només corria, i no sabia com reaccionar el cos, i llavors també va ser una miqueta observar, estudiar molt bé amb l'entrenador com es movia. Vaig fer la Lliga Internacional de les Golden World Series, i llavors també vaig acabar molt cansat, el cos necessitava parar, necessitava agafar oxigen. El cos, parlant de ressaca emocional, va ser el primer, després dels jocs, va ser les primeres vegades que em vaig ficar amb els esquís de rodes, i també tindre unes sensacions diferents quan estàs entrenant en un altre esport més específicament, i veure com reacciona també és interessant, i vaig poder compartir aquelles sensacions noves amb l'entrenadora, amb la Laia Obert precisament, i amb la gent de l'esquí de fons, sobretot pensant també en els nanos que estan entrenant, de dir, hòstia, tot el que us està dient la vostra entrenadora, tota la planificació que teniu a darrere, té un perquè, i és interessant que també poder fer aquesta funció com a esportista, ja sigui perquè he arribat a uns jocs o ja sigui perquè tinc un rodatge i em conec molt bé com es mou.
Tu dius que ha sigut una sort néixer en discapacitat, que si de fet poguessis triar-ho, tornaries a triar néixer amb la paràlisi cerebral.
Que és bèstia, això, eh?
Sí, sí.
I això és bèstia.
És heavy, però és així realment com ho dic. Potser el dia de demà canvio completament, però realment ara i sempre, amb totes les xerrades, és com començo, i realment quan fico sobre una balança els pros i contres de tindre una diversitat funcional, ara actualment pesa molt més el fet de valorar tot allò que m'ha donat tindre uns valors diferents, poder molt diferents, el fet de tindre una diversitat funcional. M'ha permès conèixer gent d'èlit de tu a tu, que potser si no hagués tingut, hagués sigut un amateur més i no hagués pogut compartir experiències d'aquestes dimensions. M'ha permès arribar a uns Jocs Paralímpics, a conèixer altres històries de superació que m'han ficat les mans al cap, i no les he vist per una pantalla, sinó que les he pogut conèixer de tu a tu, i això m'ha... I clar, quan fiques tots aquests valors sobre la taula, doncs valores que és interessant, doncs, que en una altra vida doncs poder transmetre aquesta imatge.
Perdona que t'ho pregunti, Pol, perquè jo sempre he tingut molta curiositat. No sé si te n'has adonat que jo sóc molt fan dels esports de muntanya, sobretot de les curses de muntanya, no en faig, però les segueixo, m'agrada molt seguir-les, i sempre m'he preguntat què deuen pensar els corredors quan estan hores i hores i hores corrent per aquelles muntanyes. En el teu cas, què et va passant pel cap?
Mira, sóc una persona que sóc molt conscient del que tinc i que he d'estar molt pendent del terreny. O sigui, no acostumo a pensar en moltes coses.
Per tant, és concentració.
Concentració. Sé que en qualsevol moment puc tindre una torta de peu que no he tingut mai cap, però sé que hi són, sé que ho he de respectar, igual que intento respectar molt els descansos previs perquè el dia de la cursa el cos em respecti el millor possible. Però sí que hi ha moments que et planteges, hòstia, ara apreta més, ara et petites menys, i potser dius, aquesta setmana he tingut una setmana més moguda, i penses en el que d'això, però realment sóc una persona que m'haig de centrar molt, molt en el terreny i per poder extreure el millor rendiment possible, però a la vegada per evitar lesions o evitar qualsevol mena d'entrebanc.
Doncs amb aquest nou objectiu de cara a l'Oman Desert Marathon, que és ara el gener del 20 al 23, acabem amb música.
I mirin enrere, tio, i el cor els hi bulli dintre del pit, i bueno, els hi bateguin tanta força que els hi dopi les costelles, me cago en blau, però d'alegria, pensant que tela. Pensant que tela, he lluitat tota la puta vida, m'he llevat cada dia a les 6 del matí, hasta els dissabtes, i m'ha valgut la pena anar. M'ha valgut la pena els quilòmetres, m'ha valgut la pena lluitar, aguantar que la penya pensin que estem flipats, m'ha valgut la pena tot. Per què? Perquè tela. Em vull morir de content, no de vell. De content em vull morir.
Surto i no paro de donar voltes al coco. Agafo els meus antics patrons i els descoloco. Com que intento fer les coses bé, em penso que em sortiran bé, però molts cops m'equivoco. Surto i no paro de donar voltes al coco.
Aquesta, eh?
Sí, tornem a sentir el pa de cada dia, ara amb voltes al coco. Per què has triat esta cançó? Què significa per a tu?
Bueno, és, mon germà és músic, és el compositor, el que fa les bases, és guitarrista, i llavors sempre amb els grups que ha estat m'importava la seva música amb els viatges internacionals, amb els grans reptes, també per pensar una miqueta amb la família, per pensar amb la gent de casa, i precisament aquest grup explica una miqueta pues, la societat on vivim, d'Igualada, amb la gent on m'envolto, on vaig, i penso que poder-me emportar música familiar i fet a casa pues, és màgic.
T'ha ajudat la música a l'hora de fer les curses, de preparar-te-les?
M'ha ajudat. També quan he anat a nivell psicològic m'han dit que és una música que no m'hauria d'ajudar, però suposo que a nivell emocional pues, fa que això sigui molt més potent. No, m'han dit que no m'ajuda perquè és una música molt més tranquil·la, i quan estàs competint has de buscar algú molt més heavy o més trall, llavors. Però bueno, són moments personals que penso que m'ha anat bé, que han sigut pues, per poder estar tranquil a mi mateix, i això ha sigut màgic.
3:15 del matí, jo em Pol Macuri, que només li vull demanar una cosa. Quan acabis aquesta cursa al desert, no et dic venir perquè estaràs molt cansat, però et podrem fer un truc per saber com ha anat?
Sí, oi tant, oi tant.
Pol, gràcies per venir avui a la caravana, que vagi molt
bé. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Ruth, moltíssimes gràcies per una altra història més. Escolta, recordem una mica, sí. Si els oients tenen alguna història que vulguin explicar, com ho feu, això?
La mateixa dinàmica de sempre. Podeu fer-nos arribar els vostres missatges, la vostra història, només fer-nos 5 cèntims, al telèfon del programa, al 663-99-30-62, 663-99-30-62, i és això, una frase senzilla, un missatge de veu curt, i després ja us demanarem més informació.
Gràcies, Ruth. T'esperem la propera setmana.
Gràcies a vosaltres.
Penso que em sortiran bé, però molts cops m'equivoco. Surto i no paro de donar voltes al coco. Agafo els meus antics patrons i els descol·loco. Com que intento fer les coses bé, i em penso que em sortiran bé, però molts cops m'equivoco. Costa trobar el temps i decidir com gastar-lo. No tenim opcions, hem de prioritzar-lo. És superfrustrant no implicar-te en un projecte, assumir que no arribem a tot i que no som perfectes. Però cada relació que requereix atenció, que a vegades no pot ser donada, i és el pitjor, el treball no empodera. Treballar és una...
Ràdio Estel.
Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per beure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
Vinga, un dia més que parlem de ciència a la caravana. 12 minuts
pràcticament, que ens queden fins a arribar a les 11 del matí. Mireu, els dinosaures van viure a la Terra durant l'era mesozoica, fa aproximadament entre 230 i 66 milions d'anys, però avui els portarem, simbòlicament, esclar, fins a la nostra caravana. Perquè sabem que l'estudi dels dinosaures ens ha permès entendre millor l'evolució del nostre planeta i des de la vida a la Terra. Justament de tot això tracta un cicle de conferències que s'estan fent al Museu de la Ciència del Cosmocaixa en el marc de l'exposició Dinosaures de la Patagònia, de la qual ja en vam parlar aquí en aquest programa i que podeu gaudir fins al 2 de juny l'any que ve, del 2024. Ja s'han fet algunes d'aquestes xerrades, però dimarts que ve es posarà el focus en una espècie concreta, els ornitòpodes. Aviam si ho he dit bé, això. Sí, els ornitòpodes, els quals són uns dels dinosaures herbívors bípedes més diversos. I avui us oferim un avançament de tot plegat, justament amb la persona que farà aquesta conferència. Ja podem saludar a aquesta hora a Penélope Cruzado Caballero. Ella és doctora en paleontologia per la Universitat de Saragossa, especialitzada precisament en aquest tipus de dinosaures. Penélope, molt bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Ahora, Penélope, enseguida entramos en la charla del próximo martes, pero claro, yo diría que ser paleontóloga es una de las de esas profesiones que llaman tantísimo la atención. Y claro, sí que me gustaría preguntarte qué es lo que más te fascina de los dinosaurios y cómo decidiste dedicarte a la paleontología.
Bueno, a mí lo que más me fascina de estos animales es ser capaz de traerlos a la vida. Ver cómo se movían, cómo interactuaban entre ellos a partir de los huesos o de las huellas, que son los restos que nos han quedado de estos animales. Volver a traerlos a la vida es, para mí, fascinante.
La conferencia del próximo martes, como decíamos, lleva por el título Mucho más que presas, los últimos descubrimientos de ornitópodos. No sé qué nos puedes avanzar de una conferencia como esta. Bien, ¿qué es lo que escucharemos?
Bueno, pues hago un pequeño repaso sobre el registro de este tipo de animales que tenemos tanto en la península ibérica como en la Patagonia argentina y chilena, que es donde yo realizo mis investigaciones. Sí. Y voy a intentar mostrar un poco de la paleobiología de estos animales. Voy a hablar un poco de, por ejemplo, las enfermedades o patologías que sufrían, ¿Cómo sabemos cómo eran sus cerebros? ¿Qué técnicas usamos para aprender de esto? Y, bueno, pues explicar por qué siempre que los vemos en los documentales o en las películas formando un grupo como una manada, pues explicar en qué nos basamos para decir que tenían ese tipo de comportamiento.
Hablemos, si te parece bien, de los elasmarios de Sudamérica, que también saldrán en esta conferencia. No sé si nos podrías explicar qué son y cuál es su importancia en el contexto de los ornitópodos.
Bueno, pues los elasmarios ahora mismo son una especie de cajón desastre, ¿bien? Se describió el grupo como un grupo endémico exclusivo de Argentina, formado por dos especies, Macrogryphosaurus talencawen, pero desde que se describió este grupo se han ido haciendo diversos estudios, diversos descubrimientos nuevos, y a día de hoy tenemos un marco mucho más amplio. Se está planteando si los elasmarios realmente son solo sudamericanos o estarían emparentados con algunas especies de Antártida y de Australia, y entonces debería ser un grupo más grande, o simplemente son sudamericanos, y lo que hay que ver es qué está pasando con estas especies antárticas y australianas que están, parece, de alguna forma emparentados con los sudamericanos.
Ahora diré otro de estos nombres que para el común de los mortales nos suena raro, que son los adrosáuridos, ¿lo digo bien? ¿Adrosáuridos?
Perfecto, lo has dicho perfecto.
¿Qué son los adrosáuridos y en qué se diferencian de otros ornitópodos?
Pues mira, para mí son los mejores dinosaurios que existen, porque son los que primero me llamaron la atención, los que quise estudiar. De hecho, hice mi tesis en estos animales, en varias especies que se han descrito en los Pirineos aragoneses. Y básicamente son un grupo de ornitópodos que vivieron hacia el final del Cretácico, fueron muy diversos. Tenemos registros de ellos por todo el hemisferio norte y también en el hemisferio sur. Y se caracterizan sobre todo porque dentro de este grupo hay unos que presentan unas crestas espectaculares. Un ejemplo sería Parasaurolophus, que es un hadrosaurio norteamericano, que tiene un tubo como un snorkel en la cabeza y que estas crestas eran huecas y producían sonido. O por lo menos se cree que hacían pasar el aire para reverberar y hacer sonidos.
Buenísimo esto, es buenísimo. Tengo entendido, y ahora nos lo explicabas un poco, Penélope, que en la península, concretamente en Burgos, Aragón, los Pirineos, se han descrito más de una docena de especies de ornitópodos. Esto es así, ¿eh?
Sí, la península ibérica es bastante rica, la verdad. También en Cataluña tenéis muchas especies descritas. Los hadrosaurios, fundamentalmente, los hemos estado encontrando, lo que es todo... Aragón y Cataluña, hay algunos en Valencia, pero de otros tipos de ornitópodos también hay, pues como bien has dicho, Burgos, Morella, Castellón, Teruel. Esta zona está muy rica.
Me hace mucha gracia, además, y creo que es muy importante hablar de esta conferencia que harás en el Cosmo Caixa, de la Fundación La Caixa. Lo digo porque me da la sensación, no sé si coincidirás, pero me da la sensación que es este mundo es un mundo muy estudiado, ¿no? Sobre todo, ahora nos lo decías, en Cataluña, en Aragón, en los Pirineos, en Burgos. Está muy estudiado toda esta zona, pero está poco divulgado, ¿no?
Sí, no, va por sectores, ¿vale? Hay provincias, comunidades como Aragón, donde a veces, y Cataluña también, se intenta hacer más divulgación, pero la verdad es que tendríamos que hacer más trabajo en eso, porque la riqueza que tenemos de dinosaurios en España es espectacular.
Dentro del registro fósil de ornitópodos, se han analizado también varios elementos, desde huevos hasta huellas, hasta otras cuestiones, ¿eh? ¿Qué nos dicen todos estos elementos del animal?
Pues bueno, pues primero comentaros que de los ornitópodos tenemos la gran suerte que son el grupo que mejor registro tiene. De hecho, dentro de ellos son los hadrosaurios que mejor registro tienen. Y gracias a esto, que como bien has dicho, tenemos huevos, pero también tenemos huevos con embriones, tenemos juveniles, bebés recién nacidos, distintos estados de la juventud, hay momias de hadrosaurios. Pues todo esto nos hablan de eso, de su biología.
¿He escuchado momias?
Tratamiento. Sí, en lo que es Canadá y Norteamérica se encontraron momias naturales de hadrosaurios. Tenemos en cuenta que lo que pasó es que en el momento que murió, murió en una zona muy seca, muy árida, se momificaron de manera natural y luego se enterraron y se fosilizaron, ¿vale? Así lo que tenemos es una momia fosilizada, más o menos.
Tot plegat que ho podreu sentir el 8 de novembre, el proper dimarts, al Cosmo Caixa, amb aquesta xerrada sobre els ornitòpodes que ens farà una especialista com la doctora en paleontologia per la Universitat de Saragossa, especialitzada, com dèiem, en dinosaures ornitòpodes, Penélope Cruzado Caballero, amb qui estem parlant un dia com avui. Penélope, empezábamos la conversación con una sintonía que supongo que te sonaba un poco. La sintonía era esta. Supongo que te suena, Penélope.
Un poquito.
Hay mucho mito sobre todo esto, porque me parece que para empezar, en el Jurásico, ni dinosaurios, ni...
Bueno, dinosaurios sí que existían,
¿sí?
Lo que pasa es que en la película nos pusieron un montón de dinosaurios del otro periodo más reciente, que es el Cretácico. Fue bastante gracioso porque el título no coincidía con las especies que veíamos. Pero bueno,
pero ¿hay mucho mito sobre el mundo de los dinosaurios todavía?
Sí, sí, hay muchísimo y también mucha confusión. Muchas veces nos confunden con arqueólogos. Bueno, también con Indiana Jones, bien que vamos por ahí con un látigo corriendo, y pues nos preguntan, bueno, y dinosaurios, pero y también romanos, desenterráis, árabes, y es, No, a ver, somos áreas de conocimiento distintas.
Doncs ja ho sabeu, que si voleu sortir de dubtes, si queréis salir de dudas sobre totes aquestes qüestions, podeu gaudir de Dinosaures de la Patagònia fins al proper 2 de juny del 2024 al CosmoCaixa de la Fundació de la Caixa de Barcelona i el proper 28 de novembre, el proper dimarts, que tindrem doncs, un especialista com ella, ja l'heu escoltat, Penélope Cruzado Caballero, doctora en paleontologia per la Universitat de Saragossa, especialitzada en dinosaures ornitòpodes. Penélope, muchas gracias por atendernos hoy en la caravana, que vaya muy bien, gracias.
Muchas gracias a vosotros.